Ràdio Maricel, a cel obert.
Seguim a cel obert, anem a parlar de l'Ave Maria. Ja ho saben que al final de la fundació, de la residència, de totes les activitats que hi fan, que són moltes i variades, en parlem habitualment, ens agrada parlar-ne, explicar-ne, per aquí van passant també doncs, molts dels protagonistes, o de vegades fins i tot ens desplacem cap allà i fem algun reportatget com el darrer que vam fer de la teràpia amb gossos assistida, no? Molt xula. Però avui anem a parlar perquè l'Ave Maria acaba de viure un relleu en la presidència, la fundació de l'Ave Maria, després de 38 anys presidida per Julio Molinario, doncs hi ha hagut un relleu i el nou president avui ens acompanya aquí a l'estudi, és en Jaume Cladellas. Hola Jaume, què tal? Benvingut.
Bon dia.
Bon dia. President, nou repte, però diguem que el teu vincle amb l'Ave Maria hem de tirar enrere, no? No és d'ara, vull dir, no és re nou.
No, exacte. Podem tirar enrere 10 anys, justos, més o menys, que em vaig incorporar en el patronat com a secretari no patró. Una, és una funció doncs, potser més tècnica o més legal, en la que el secretari doncs, recull les actes, els acords que es prenen a l'entitat, a la fundació, i assessora en allò que pot a la fundació en tots els projectes i iniciatives. Això ha estat durant 10 anys.
I aquest vincle com va començar i per què? És a dir, qui va venir, qui t'ho va proposar, com vas arribar tu a l'Ave Maria?
Doncs jo vaig arribar, i ho recordo perfectament, la trucada, perquè jo estava en aquell moment, jo estava a PortAventura treballant. Jo era, diguéssim, era el responsable del departament jurídic de PortAventura, sí, del resort i de les, dels parcs
d'atraccions. Estava el del mateix treballant, perquè ara l'estiu dius PortAventura, bé, l'estiu i l'hivern, no?
Exacte, exacte. I em va trucar el Julio Molinario, el president, sí, i m'ho va proposar. Jo en aquell moment, jo ja portava un històric amb les fundacions des de molt jovenet, i de fet jo era el secretari de la Fundació PortAventura, que era una fundació molt destacada perquè de totes les entrades una part va a diferents iniciatives i sobretot en aquell moment estàvem ajudant molt a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Vull dir que la seva trucada, la del Julio Molinario, va arribar en un moment idoni i em va proposar doncs, que m'ho pensés.
I vas dir que sí?
Sí, en la mateixa conversa.
En la mateixa conversa vas dir, vinga, d'acord.
I tant.
I tant. Qui t'anava a dir en quin moment que acabaries 10 anys després, no? I no sé, també va ser en Julio Molinario que et va dir, escolta'm, jo plego, m'agradaria que fossis tu el relleu, com va anar això?
No va ser igual. El relleu va ser un tema més de debat dintre del patronat i amb diferents alternatives i va ser una mica diferent. Però és veritat que no m'ho pensava pas que 10 anys abans, quan vaig començar com a secretari, pogués arribar pues, a tenir aquesta responsabilitat com a president. No? Sí, sí.
Què implica ser president d'una fundació com l'Ave Maria? A diferents nivells, d'entrada a nivell, no sé si a nivell, diguem, actiu, d'ocupació, de temps, tot plegat, deu implicar una cosa, però també a nivell emocional i sentimental, què implica?
Sí, són molt, molt intensos els dos nivells. El primer és dedicar-te, t'hi has de dedicar. És un càrrec que sí que és veritat que té un component, si volguessis, doncs, potser més institucional, però t'hi has de dedicar. Jo tinc línia directa amb el nostre excel·lent director, amb el Jordi Cerezuela, i amb la resta de patrons. La meva connexió amb la direcció i amb el comitè de direcció, doncs, amb la Meritxell, amb el David, és pràcticament quasi diària o setmanal, si vols. Jo, lògicament, tinc una feina doncs, que també em requereix molta dedicació. A més, estic contínuament a Madrid, vaig i torno, i per tant doncs, t'has d'organitzar de manera que mai deixis de dedicar-te a la fundació. Aquesta és la part, diguéssim, més...
Per tant, diguem que cada dia, d'alguna manera, en algun moment del dia, cada dia, la Fundació Ave Maria és present en la teva agenda, eh?
Cada dia. Jo crec que ja em llevo el matí pensant en la fundació. És una cosa que no m'esperava que em passés. No m'ho esperava, vull dir, mentre vaig ser secretari, això no em passava. La meva dedicació era molt més puntual, pensant en els patronats. A l'assumir aquesta posició com a president del patronat, com a president de la fundació, sí que noto, i això lliga amb la teva segona pregunta d'abans, amb la part emocional.
Sí.
Jo crec que em llevo cada matí pensant en la fundació, i si no és quan em llevo, quan esmorzo.
Sí.
I va d'això.
Per tant, és present, diguem, a diari, i entenc que d'alguna manera sents que la responsabilitat així ho requereix, no? És a dir, que la responsabilitat de la presidència d'una fundació requereix, entenc, d'aquesta dedicació diària, eh?
Sí, sí, absolutament. I més una fundació com la nostra, eh? Com la nostra, que tenim gent, vull dir, els presidents o els patrons o els directors gestionem recursos, això és inevitable, però és que en aquest cas, a més, gestionem el benestar de persones, de bastantes persones.
Aquí anava una mica també dirigida la pregunta de la part més, diguem, del que està passant més emocional, no? Que al final, evidentment, qualsevol fundació requereix un temps, no? I la presidència i les direccions requereixen una dedicació, però clar, en aquest cas, quan la fundació i el què de la fundació implica, doncs, el benestar d'un col·lectiu, d'un grup de persones, no? Amb alts nivells de dependència, com és el cas, no sé si això fa que aquesta responsabilitat o aquest sentiment de responsabilitat encara s'agreugi o augmenti.
Augmenta, i augmenta cada dia. Vull dir, no arriba als límits de patir, perquè no, el que et deia, tenim un equip
estupendo. Sí, si ja pateixes malament, clar.
Soc patidor de mena.
Acabes de començar.
Soc patidor de mena, però no he arribat a aquest punt encara, espero no arribar-hi, perquè tenim un equip gestor molt, molt potent i que té un control del dia a dia doncs molt eficient, molt eficaç, no? Però sí, són persones, són nois, noies, són senyores, senyors, que estan allà visquent i tot això doncs s'ha de protegir.
I té una, òbviament, una responsabilitat. Està en un bon estat de salut la Ave Maria ara mateix?
Ara molt bo, ara és molt bo, eh? I és molt bo, és que no t'ho puc dir d'una altra manera. Tenim sanejat tot el nostre, diguéssim, component pues, econòmic, financer. Estem atenent i estem responent als requeriments de la nostra gent, dels nostres residents, usuaris, i fins i tot ens podem permetre d'alguna manera encarar el futur amb cert optimisme, eh? El que passa que això és un treball del dia a dia, del dia a dia. Per tant, sí que hem de ser optimistes, hem de ser positius, sens dubte, però bueno, avui per avui estem en una bona situació.
I quan un entra en un repte com aquest accepta, no? Un repte com aquest, que és el de presidir la Fundació de l'Ave Maria, no sé si ho fa també amb voluntat i amb objectius de, entenc que de mantenir aquest bon estat de salut, però no sé, entenc que també de millora i de reptes, no? I no sé si plantegen nous objectius o reptes en el futur a la vista, no? I si en aquest sentit un, quan diu, d'acord, jo seré, vull presidir això, doncs m'agradaria aconseguir aquesta fita, no?
Sí, sí. Aviam, ja és prou complicat mantenir el que tenim, eh? Vull dir, partim d'això.
Aquest seria el gran repte, no?
Sí, el gran repte és que no canviï res o que millori, eh? Vull dir que hem de ser conscients d'això, jo sóc conscient d'això, eh? I en el patronat això ho hem parlat, amb la direcció, etc. Vull dir, d'entrada anem a intentar mantenir aquest nivell que tenim actualment, que és molt positiu. Dit això, lògicament, amb el nou inici, no? Amb l'inici d'una nova presidència, es plantegen reptes. El meu repte principal és ajudar més gent. Nosaltres tenim 70 residents al centre residencial d'aquí Sitges, i tenim en els pisos amb suport doncs, altres persones, i ajudem a moltíssimes persones. La meva, diguéssim, podria dir obsessió, perquè en el fons és una obsessió maca, és poder ajudar, si pot ser, no el doble, el triple, o a 500 persones, més igual el número, però no quedar-nos aquí, perquè fa falta. El país ho necessita, la comarca del Garraf i Sitges ho necessita, i la idea és que com nosaltres no podem construir ja més coses on estem...
Perquè l'espai és finit,
no? Us convido que vingueu a veure-ho, els que no heu estat mai, perquè són sensacions meravelloses quan visites la Fundació, veus com tractem a la gent, com està la gent, com... En fi... però ja no podem construir res més. Hem fet aquest edifici tan xulo, el edifici Tallers, però ja està. Llavors hem d'anar a buscar altres llocs on puguem ampliar aquesta capacitat d'ajudar a la gent amb els coneixements i l'experiència que ja tenim.
I aquesta ampliació és possible a Sitges?
I tant que és possible. No, potser no depèn tant de nosaltres, però sí que és possible, sí.
Ho dic perquè, clar, si estem parlant de terrenys, no?, d'ubicació, i Sitges amb això també, diguem que anem justegem, amb el tema de terrenys. No sé si aleshores entenc, diu, quan aquí el president diu això no depèn tant de nosaltres, és que òbviament aquí entren altres administracions, entre altres, òbviament, l'Ajuntament, entenc, no?, a l'hora de parlar de terrenys. No sé si és que ja hi ha en marxa, s'està pensant, si hi ha planificat res o estem parlant d'idees.
Sempre portem anys parlant d'aquesta possibilitat aquí a Sitges i hem estat molt a prop d'encetar algun projecte molt xulo, molt interessant, molt potent també per aquest objectiu, no?, de cuidar a més persones, no?, d'ajudar a més famílies, i no descartem que això pugui madurar en el futur, de fet intentarem que així sigui.
Diu, hem estat molt a prop, això vol dir que gairebé s'ha tocat, però alguna cosa ha passat, no?, que s'ha esvaït el tema?
No és que s'hagi esvaït, però sí que s'ha tocat i s'ha parlat amb diferents consistoris, no? Perquè, ja et dic, és un tema... Jo crec que quan vaig incorporar-me a la Fundació, ja com a secretari, ja era un tema que teníem sobre la taula, no? Anem a créixer i anem a buscar a Sitges, doncs això, doncs, la possibilitat de desenvolupar un projecte que ens permeti ampliar el nostre abast, no? Però, lògicament, amb el transcurs del temps, doncs, hem tingut diferents interlocutors i hem estat o més a prop o més lluny d'aquesta possibilitat. En aquests moments, doncs, bueno, està el tema sobre la taula, però més com a converses i com a objectiu, no? No hi ha res en aquests moments concret.
Que entenc que passaria per una ampliació residencial, és a dir, poder acollir més, o sigui, aquesta capacitat de 70 residents que teniu ara, que fos més gran, o altre tipus de projectes?
Bueno, estem diversificant una mica, i llavors, sí, podria ser reproduir el nostre centre residencial, això seria magnífic.
Que perquè, per cert, faig un apunt, que abans ho deia el president, vagin a visitar-lo, perquè els hi obren les portes, i és meravellós veure aquí el centre residencial, com viuen allà i com conviuen totes aquelles persones, que a banda és que estan en un espai idíl·lic, que és allà al carrer Artur Carbonell, que és una meravella, però vagin a visitar-lo, de debò els hi recomano profundament que vagin a visitar-ho.
Sí, sí.
Ja està, he fet la falca publicitària.
Molt bé, t'ho agraeixo. Està al costat de l'estació,
sí,
a més.
Sí.
Jo el primer que vaig fer és portar els meus fills. Bueno, no, encara no tots, perquè la meitat estan fora del país, però sí que era el meu objectiu. El primer que vull és portar els meus fills. La meva dona sí que hi ha estat un parell de vegades. Ara vull portar els meus fills perquè vegin, no? Fins i tot estic intentant organitzar que el comitè de direcció de l'empresa on jo estic treballant, amb seu principal a Madrid, vinguin a Barcelona amb un off-site, que li diuen,
sí,
no? Una trobada dels directius. I jo els hi vaig proposar, amb el consell delegat, li vaig dir, escolta, hi ha una fundació, que sàpigues que ara sóc el president des de fa una setmana, crec que estaria molt bé que els directors vinguessin, se't deixaran de queixar de moltes tonteries. De
això ens passa a tots quan entrem a la Maria.
I vull dir, sí, que val la pena visitar-ho.
Però deies, perdó, perquè t'he tallat, deies, estem diversificant una mica,
sí,
no? És a dir, una de les possibilitats, diguem, o de les voluntats d'ampliació passaria per aquest augment residencial, diguem, però estem diversificant.
Sí, tenim entre mans un projecte molt xulo que ja fa molts anys que el vam començar a idear i que és combinar dues necessitats que tenim aquí a la comarca, no? És, per un costat, gent doncs, amb dificultat per tenir una autonomia plena de vida, però que potser podria viure amb un cert tutelatge, podria viure amb una certa independència, en entitats o en unitats residencials, amb habitatges, en definitiva. Llavors, un dels projectes possibles que està sobre la taula seria construir no tant un centre residencial amb el servei que ara prestem aquí a Sitges, que és atenció 24 hores, sinó amb habitatges tutelats en una comunitat de gent amb tots els serveis de protecció i de supervisió necessaris, perquè l'autonomia no és plena en aquests casos, i de manera que estaríem conjugant, no, d'alguna manera, doncs estaríem conjugant la necessitat d'habitatge de gent vulnerable amb la necessitat de que et cuidin. Això seria xulíssim. I bueno, aquest és un dels elements que tenim com a part d'aquesta eventual diversificació.
I clar, aquesta diversificació, clar, aquests projectes dels que parla ara realment són interessants, però clar, i torno a insistir, a Sitges se'n fan difícils d'imaginar tenint en compte la manca de terreny que tenim, i no sé si en aquest sentit diguem que tenint en compte que és un repte interessant i que òbviament no té un tarannà gaire únic i exclusivament local, no? Si és comarcal, fins i tot català o nacional, podríem dir, no sé si amplieu relacions i converses amb altres territoris de la comarca, és a dir, no sé si tenint en compte això, que l'espai a Sitges, tot i que potser podria ser una primera voluntat, no? Sí. És el que és.
Sí, sí. A Sitges sí que potser hi hauria disponibilitat, per una banda, això, uh-huh. Això és un tema que
hi ha... Que seria la prioritat sempre, en tot cas.
Sí, sempre. Nosaltres, de fet, som la Fundació Ave Maria de Sitges, era el nom sí. original, no? De Sitges afegia el nom, la denominació fundacional. I seria el nostre principal objectiu. Però sí que és veritat que parlem amb totes les administracions, vull dir, parlem amb ajuntaments veïns, parlem amb Diputació, amb el Consell Comarcal, parlem amb la Generalitat, algun dia parlarem també amb el Ministeri, i bueno, apuntem a totes les administracions, no? Sobretot les que siguin propietàries de sòl que permeti desenvolupar projectes d'aquest tipus.
I en aquest sentit, l'administració de Sitges és oberta a aquestes propostes? Sí, en aquestes converses que heu pogut mantenir?
Sempre ho ha estat, des de fa molts anys, perquè són converses que hem tingut amb els diferents consistoris, uh-huh. I per tant estan oberts a escoltar-nos. Mai ens han tancat la porta. Ens han dit, escolta, mira, no tornis a demanar-m'ho. No, ens escolten i ens obren la porta i en parlem. Però sí que és veritat que no s'ha aconseguit materialitzar de moment cap d'aquests projectes.
Entenc que si remarca el de moment és perquè hi ha l'objectiu o la idea de que pugui fer-se factible aviat, o no sé si aviat, però en un futur.
I tant, i tant.
El més proper possible. És que ja ho saben que això i aquesta relació amb l'administració no passa única i exclusivament perquè un ajuntament, que jo crec que qualsevol consistori veuria amb bons ulls un projecte així, sinó que aquí entren temes tècnics de sòls, de cessions, de permutes, en fi, qüestions jurídico-administratives difícils d'explicar, probablement així ràpidament, que moltes vegades són les que dificulten, no?, que un projecte que d'entrada a tothom li pot semblar interessant, doncs a vegades tingui pedretes, no?, en el camí. No?
Així és.
Va per aquí, va per aquí, sí. Les complicacions. Augmenta això, aquest tipus de servei o atenció a les persones a dependents de menys grau, clar, que és quelcom que entenc que ara no podeu fer, perquè diguem que a la zona residencial teniu la gent que hi viu són persones amb discapacitat intel·lectual amb un grau elevat de dependència. Clar, això permetria arribar a moltíssima més gent, perquè al final diguem que hi ha el volum de persones amb graus de dependència X, més o menys elevats, clar, s'amplia moltíssim i a més és una voluntat, quan hem tingut aquí l'oportunitat de vegades a parlar doncs, amb representants o persones amb graus de discapacitat, el que reclamen i del que parlen sempre i el que reivindiquen sempre en totes les jornades d'administracions és la independència i la màxima autonomia possible, és a dir, que se'ls permeti ser tot l'autònoms que poden ser, no? Que no potser ho són. És tot, però sí que pot ser un percentatge elevat.
Així és, així és. Nosaltres ens hem adherit com a país, com a estat, a la Convenció de les Nacions Unides, que precisament marca aquest objectiu que els països que hi estem adherits també ens hem de marcar com a nostre, no? I és poder facilitar la màxima independència de les persones que tenen aquests tipus de vulnerabilitats. De fet, la nostra residència, quan vingueu a veure-la, doncs ho veureu perfectament, parteix d'aquest concepte. Nosaltres, la Fundació Ave Maria, el centre residencial, no parteix d'un concepte hospitalari, que dius, ostres, mira, les seves habitacions, les infermeres allà al mig, els metges i tal, no. Són casetes, són unitats, els diem unitats de convivència, i són casetes, i nosaltres que hem tingut família nombrosa a casa, et diria que s'assembla molt a el que és viure amb una família nombrosa, perquè cada unitat té un màxim de 10 persones que tenen doncs, una cuineta per fer-los el berenar, per una taula doncs, per jugar, un sofà, dona amb un jardí on surts doncs, quan pots sortir, depèn de les temperatures i quan tens ganes, tens un edifici al davant de tallers. Llavors, hem fugit d'aquest concepte hospitalari i, com tu deies, és més... quasi una vida independent. En el cas dels nostres nois i noies no pot ser-ho independent, no passa res, però aquest és l'objectiu. I efectivament, si poguéssim arribar per un altre tipus de centre residencial o de projecte d'edifici, de pisos tutelats o aquest estil d'activitat, arribaríem a molta més gent. I en aquest grup de molta més gent, per exemple, pensem en la gent gran. Hi ha molta gent gran, i això és una necessitat que la tenim totalment detectada aquí a la comarca del Garraf, que necessita que els cuidis, que poden viure sols, però necessites que els cuidis, i alguns necessiten un sostre, a més a més. Aquests entrarien també en aquest concepte de noves activitats.
Per tant, no parlem únicament de persones amb un grau de discapacitat intel·lectual o algun tipus de grau de discapacitat, sinó simplement persones amb un cert grau de dependència.
Ah, això mateix.
El que sí, aquest seria l'objectiu que tenen. I en tot això, l'Ave Maria, a més, està lligat a tot un tema d'innovació tecnològica, no? Que ho fa encara més interessant, que és a partir de l'Institut de Robòtica, no? Que és que aquest món que té molt a veure amb una vessant més social, no? S'alinei d'aquesta manera amb aquesta vessant tan tecnològica, no? Que en el vostre cas, a més passa, entre altres, per la bugaderia, no?
Sí. Aviam, lo de la bugaderia és veritat, és un invent que comença a demanar-lo al sector. Nosaltres hem aconseguit, era un lío, lo de la roba, lo de netejar la roba, lo de la bugaderia de la Fundació Ave Maria, perquè, bueno, t'equivocaves de
samarreta. És a dir, parteix d'una necessitat.
Absolutament. Hem aconseguit posar un microchip a totes les peces de roba dels nostres nois i noies, un microchip. Aquest microchip el que fa és que identifica amb una tablet, identifica de qui és aquella samarreta, aquells calçotets, aquell mitjó, i ens indica, s'encenen unes llums, i ens indica la cubeta on ha d'anar aquella peça amb el nom del nostre resident, no? Per tant, ja no perdem més la roba, i a més, és un sistema de bugaderia que ens permet incorporar personal, doncs, que també té, doncs, a lo millor té, doncs, alguna discapacitat, però que els hi permet treballar perfectament amb aquest sistema. El ID Laundry es diu, és algo que tenim, doncs, registrat, quasi, bueno, com si fos una invenció, i és algo que ens està demanant el sector. Sí.
Això vol dir que ha traspassat fronteres, ha sortit ja de la Ave Maria i l'estan fent servir en altres empreses, en altres sectors?
Sí, així és. Tant residències de la tercera edat com centres com el nostre, amb gent, doncs, amb certa discapacitat, i funciona molt bé. Realment és que és un sistema que podries dir, ostres, que fàcil, no? Però bueno, hi ha darrere, doncs, tot un software, un sistema que en el fons és un sistema sofisticat, perquè fixeu-vos que fins ara, doncs, a ningú se li havia acudit, i això està permetent, doncs, que crida molt l'atenció en el sector, no? Això va néixer, de fet, amb una fundació més tecnològica que la Fundació de Maria va crear, que és l'Institut de la Robòtica, fa un poc més de 10 anys, i és un dels seus, diguéssim, un dels seus productes més interessants i que ens estan ajudant més.
Però és que nada, que l'Ave Maria vagi de la mà d'un institut de robòtica, no? D'entrada, sí. Algú podria pensar que és, i que tindran a veure, no? Una qüestió amb l'altra, doncs molt tenen a veure, molt. No? I de fet han donat com a fruit, no? Entre altres, aquesta bugaderia que està funcionant. I en Jaume Clavelles, que acaba de començar la seva presidència i ho ha fet a l'engròs, perquè jo no sé si va ser l'endemà o la setmana següent de que et nomenessin, vau rebre la visita ni més ni menys que del president Illa, que diria que és la primera vegada que us visitava un president de la Generalitat, pot ser?
Sí. Així és, va ser un començament millor impossible amb el president.
Quin repte, jo no sé si això és premonitori d'alguna cosa, el fet que dius jo començo i ja ve el president de la Generalitat, no sé si genera pressió això o no.
Va ser un gust, res de pressió, aviam, s'ha d'organitzar tot molt bé.
Òbviament.
Ja us podeu imaginar, doncs, que venen amb els seus processos de seguretat i de més, però va ser una visita, jo diria, quasi entranyable, eh? Una persona molt propera, encantador, de veritat, vull dir, tal qual, us ho explico, perquè, bueno, va saludar a la gent, es va parar a parlar amb els nostres residents, que estaven justament fent teràpia amb gossos en aquell moment, va dir unes paraules també, doncs, com bueno, doncs molt, molt sèries, però molt certes respecte al termòmetre de la solidaritat que tenim a Catalunya, no? Que realment tenim una molt bona temperatura.
El termòmetre temperatura. Moral,
sí,
deia, oi?
Sí, em va encantar aquest exemple i molt bé, li va agradar molt. Va disfrutar molt de la visita.
I va poder veure els tallers, no? Que d'alguna manera inaugurava aquest espai de tallers, no? Que és aquest, diguem, la darrera novetat, diríem, no?
Sí, és l'última novetat, aquest edifici tan xulo que tenim.
Que és com un edifici annex on bàsicament entenc que els residents, no, els treballadors, poden realitzar activitats. Entenc que va així, no?
Així és. Poden realitzar activitats, poden realitzar tallers, poden veure pel·lícules, fer cine, poden ballar, cantar, poden treballar. És modulable, té molta llum, té molt de vidre, està molt ben acondicionat. És molt xulo, la veritat és que hem fet una obra magnífica. Bueno, aquí pues, hem posat recursos de la Fundació i ara ens toca també buscar recursos de les administracions o d'entitats privades que ens vulguin ajudar per arrodonir aquest projecte, no?, que ha sigut per nosaltres un esforç important.
Perquè al final la Fundació Ave Maria viu d'això, no?, de les subvencions, diguem, públiques que arriben, tot plegat, i de les donacions privades, més, no?, i de particulars, diguéssim.
Sí, 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 així és. Nosaltres tenim un concert amb la Generalitat, tenim alguna altra subvenció d'altres administracions. Amb això fem, jo et diria que podem fer lo bàsic, que no està mal, eh? O sigui, podem fer lo bàsic. Podem preparar els esmorzars, berenars, sopars, les casetes, el manteniment, els serveis, els subministres, però no podem fer gaire cosa més. No podem fer gaire cosa més com fem. Nosaltres, què fem? Els nostres nois i noies doncs, van als festivals, als concerts, al Festival de Cine de Sitges, a PortAventura, van a la platja a fer zumba, surten cada dia. Bueno, fan moltes activitats, el dels cavalls, els gossos, aquest tipus de teràpies. Clar, tot això ho fem gràcies a recursos que ja no són públics, sinó que són de persones, identitats privades. Tenim un col·lectiu important d'associats, però a més d'empreses compromeses, algunes grans empreses, però altres més petites, que ens ajuden, i sobretot, ja et diré, de l'esforç dels nostres empleats i de l'esforç i de l'amor que hi posen els nostres voluntaris. Vull dir, tot plegat, l'administració pública, el món privat, els treballadors i els voluntaris, tots conjuntament aconseguim tirar endavant una fundació, Ave Maria, que dona una qualitat de vida als nostres residents per sobre del que seria, o més enllà del que és el bàsic. Perquè si ens quedem amb el bàsic, tampoc, aviam, no estaria
seria
mal.
Seria correcte, diguem,
sí,
no?
Però anem a més, anem a més. Sempre... I per això necessitem aquesta col·laboració ciutadana.
I jo diria que una de les peculiaritats d'aquesta fundació, que no dic que no sigui present en altres fundacions de l'estil, és que lluny de treballar cap a dins i en un entorn intern, no?, i amb tota l'eficàcia possible, l'Ave Maria treballa molt de cara enfora i molt cap a fora. I de fet això es veu, doncs ara posaves exemples, no?, en què és present en totes les festes i festetes que es fan al municipi, que obre les seves portes per exposicions, etc, etc. I entenc que això també és una voluntat que fins ara ha estat una voluntat i no sé si Jaume Cladellas la vol mantenir i continuar potenciant, no?, aquesta mirada oberta, no?, no sé si dir aquest open, caràcter open mind, no?, que té la Fundació Ave Maria de treballar per als nostres, cap a dins, però de cara en fora, no?
Totalment, totalment. Ens passem el dia al carrer. Es passen el dia al carrer. Per això som tan coneguts també en el poble. Vull dir, no hi ha poca gent que no conegui la Fundació Ave Maria. I així seguirem. I és veritat que estem en el carnaval, estem al ral·li. Per Sant Jordi tenim la nostra paradeta. L'any que ve veniu tots, perquè tenim les millors roses i grans llibres. I totes les festes, per Sant Joan, fem la festa de l'estiu, que ara va ser el mes de juny, i portes obertes i noies al carrer.
Clar, i no sé si això també, més enllà del benefici que els hi pugui generar a tots els residents, els treballadors, etc., si també es fa amb un objectiu de naturalitzar una realitat, que és aquesta, de que som un món divers, no?, amb persones diverses, amb capacitats diverses, i el fet de treballar i sortir a fora, d'alguna manera el que fa, que jo crec que Sitges és quelcom que tenim molt integrat, és a dir, és el que deies, ara veiem els voluntaris passejant amb els nois i les noies de l'Ave Maria, és una imatge, un escenari bastant freqüent, no?
Sí.
I clar, potser no tots els municipis tenen aquesta oportunitat, no? Ni tota la gent, no tothom té l'oportunitat de conviure en el seu dia a dia amb aquesta imatge.
Així és, així és. Jo crec que a Sitges som uns privilegiats. D'això que acabes d'explicar, tan ben explicat. És que és tal qual. Nosaltres, el poble, ens hem acostumat a compartir els carrers amb els nostres residents, amb cada un amb les seves situacions particulars, amb les seves dificultats, amb les seves, en fi, amb la seva situació, I ens hem acostumat i ja no ens estranya. I és veritat que d'aquesta manera aprenem a entendre la diversitat que tenim al nostre món i a viure-ho amb, doncs, amb una certa normalitat i amb ganes fins i tot. Vull dir, jo crec que aquesta manera de sortir al carrer i de passejar per Sitges ha provocat que vinguin voluntaris a preguntar a la Fundació de quina manera poden ajudar i poden treure a passejar els nois, a les noies. I sí, això jo crec que és un privilegi
que per nosaltres. És una imatge, i ara els hi recordaré la, probablement la més fàcil, que és per Festa Major l'entrada a Grallers. Tenen com el seu palco privado, la seva zona, el seu espai, a primera fila, per descomptat, que una ha de ser una altra cosa. I tot i el follon que es munta al cap de la vina per una entrada a Grallers, la gentada que hi ha, les polèmiques sobre com ha de ser l'entrada a Grallers, no? Ells sempre hi són presents i mai passa res, perquè és totes les generacions, diguem, allà presents, són conscients d'aquella realitat, no? Sí. I que hi hagi aquesta convivència, entenc que també és una feina, no?, que fa la Fundació, no?, de dir, ep, som aquí, és la realitat, això també, eh?
Sí, a més és que els hi encanta. Els hi encanta la festa.
Perquè els heu educat una mica en això.
Bueno, Sitges, ja ho som així, no? Sí. Però és que ho veus amb ells, els hi encanta, doncs, el carnaval, les catifes, es posen a fer catifes dues setmanes abans. Vull dir, sí, i per l'entrada a Grallers és un dels moments àlgids per tots ells.
I el que deia el president, quan entres allà se't passen bastant les tonteries,
ja
oi?
I tant.
Les tonteries, perquè de vegades, doncs això, adonar-te'n que la realitat per a altra gent de vegades és molt més dura, fa que oblidis, no?, doncs, aquelles queixes que de vegades tenim, que són queixes del primer món, no?, que diuen que
així
tampoc
és.
No les hem de minimitzar. Tothom té dret a queixar-se, però de vegades necessitem obrir una mica la mirada, no?, i adonar-nos això, que hi ha realitats molt més difícils, molt més dures, i que són, hi ha gent amb capacitat de viure-les amb felicitat i alegria. Aleshores dius, home, potser que d'allò que em queixava aquest matí, potser que
sí.
Potser no cal que em queixi, no?
Sí, a vegades ens estressem, a vegades doncs, per feina, per coses del dia a dia, i ens lamentem, i no, realment després poses a la balança, no?, doncs les capacitats que té cadascun, i per tant deixes de queixar-te.
Quan un és president, i acabo, una president d'una fundació com l'Ave Maria, hi ha també un com una satisfacció personal? És a dir, hi ha retorn de satisfacció personal?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que això ho veus amb el pas del temps. Vull dir, ara, la veritat, estàs més preocupat de que les coses segueixin com estan i millorin, si és possible. I la satisfacció, sí, la veritat és que, aviat, no puc negar-te, que em fa molta il·lusió, al mateix temps que molt de respecte, però sí, la satisfacció la tens. Però crec que el punt àlgid d'aquesta satisfacció, m'imagino el Julio Molinario, no?, el meu antecessor, el nostre gran president d'honor, perquè és president d'honor actualment, la satisfacció que té i que comparteix amb tots nosaltres quan mira enrere, no?, d'on venim, quan vam començar amb aquell edifici, no?, abans de començar a construir res, on vam començar a donar atenció a la gent, a fer, doncs, el centre de dia, veure fins on hem arribat, allà és realment en el punt en què la satisfacció pot ser més plena.
I no necessàriament tots els que en formen part d'aquest equip, no?, de treball, tenen una relació familiar o directa, amb vincle emocional, amb el món de la discapacitat, que això també és interessant, que de vegades, òbviament, sí que passa, però no necessàriament. És a dir, hi ha gent que hi arriba i no té cap mena de vincle emocional ni personal amb el món de la discapacitat i entra per primera vegada i el descobreix i hi treballa, no? És a dir, no fa falta aquest vincle, per entendre aquest món i ajudar en aquest món, diguem.
No cal. Sí que cal ser bona gent. Han de ser bona gent i això ho demostren cada dia.
Jaume Cladellas, moltes gràcies per la visita. Encerts en aquesta presidència. Estarem al cas d'aquests projectes que tenen de futur a l'Ave Maria i anirem parlant. Segur que ens informareu, com feu sempre, si s'assoleixen. Gràcies, un plaer.
Gràcies a vosaltres, us esperem.